Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Una entrevista de treball qualsevol. La situació es repeteix. Coneixements d'anglès? Sí, nivell mitjà. Aquest nivell mitjà a Espanya s'ha convertit en un calaix de sastre en el qual entren aquells que, encara que sigui amb prou feines, aconsegueixen mantenir una conversa en l'idioma de Shakespeare i d'altres que l'últim que van aprendre en aquesta llengua va ser el vocabulari de l'institut. Segons diferents estudis, prop del 50% de les persones de 25 a 64 anys no coneix cap llengua estrangera, però per què ens costa tant aprendre anglès? La causa més important del baix nivell sembla ser la forma en què els professors solien ensenyar aquesta llengua a les aules. Un mètode erroni en aquell moment, focalitzat en la gramàtica i en l'expressió escrita, excloent gairebé per complet l'expressió oral i la comprensió auditiva. Tot això ha portat a l'escola espanyola a suspendre en aquesta llengua estrangera. Sol dir-se que els espanyols hem après un anglès que ningú fora d'Espanya entén. Deixem la por al ridícul de costat perquè l'important és aprendre i practicar. Per què no ho proves? It just depends on you. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el temps que ens espera en les properes hores. Doncs atenció, perquè parlem d'un temps insegur. Durant les tardes no marxarà en el que queda de setmana i tornarem a tenir matins assolellats i tardes amb més enrenou meteorològic. I vinga, anem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Per exemple, la Ronda de Dalt en sentit Besòs va especialment plena, amb aturades entre Esplugues i la Vall d'Hebron, anant cap al nus de la Trinitat. Però el que dèiem, a banda de les aturades habituals, repassem un parell d'incidències. Aquest vehicle avariat que tenim a l'autovia 2 a Sant Feliu de Llobregat, hi ha un carril tallat en sentit Martorell, sortint de Barcelona, que cua de més de 6 quilòmetres ja des del nus del Llobregat, des de Cornellà, fins a Sant Feliu de Llobregat, se passa l'autovia 2, com dèiem, a sentit Martorell, sortint de la capital catalana. I a l'autovia C31, un accident al tram de l'Hospitalet. Estan acabant de retirar el vehicle accidentat. Hi ha un carril tallat, també sortint de Barcelona. Retencions d'un parell de quilòmetres, aquest punt de la C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I si hem començat parlant sobre el tema de l'anglès, doncs tenia alguna cosa a veure amb el tema que tractarem d'aquí un moment. Aprendre idiomes a la infància. Parlarem les claus perquè sigui una experiència agradable i fructífera. Ens ho explicarà tot plegat el company Sergi Tor i la directora de l'Escola d'Idiomes de Lleida, la Judit Bòria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Ven al balneario de Panticosta a disfrutar de su maravilloso entorno natural, de sus aguas termales, del confort de sus hoteles y de su excelente gastronomía. Regálate salud y prueba los nuevos tratamientos del balneario del Quiñón. Este verano, ven al balneario de Panticosta y vívelo. Encuentra las mejores ofertas en panticosta.com.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
S'acaba el mes de maig i moltes famílies ja tenen el focus posat en el curs vinent. Això inclou també, òbviament, les activitats extraescolars. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
A l'hora d'escollir aquestes extraescolars, moltes famílies donen prioritat a l'aprenentatge d'idiomes.
Sí, a més, un estudi recent de la Universitat Oberta de Catalunya demostra la importància, sobretot doncs, quan un és més petit, d'aprendre un idioma, en aquest cas l'anglès, que està dominant dins de l'era globalitzada amb la qual estem vivint. Aquest estudi, a més de demostrar la capacitat d'aprendre idiomes, els seus beneficis, com millorar el rendiment acadèmic i obrir portes a nivell cultural, també ha demostrat que hi ha un major desenvolupament cognitiu del nen o del nena, amb una major flexibilitat i també agilitat mental que ja des de ben petit doncs està amb aquest aprenentatge d'anglès. D'aquest és el tema que estem tocant hores d'ara aquí a COPE Catalunya i Andorra, perquè s'ha destacat que Catalunya és la segona comunitat autònoma espanyola amb un millor ràtio de l'idioma d'anglès. Guanya Galícia, en quant a ciutat seria Vigo, A Coruña, Barcelona, Bilbao i Madrid, però Espanya se situa en el lloc 25 a nivell mundial del domini de l'anglès. Per tant, a Catalunya està bé dins d'Espanya, però també estem doncs en darrerits amb altres països del nostre entorn. Arrere en COPE Catalunya i Andorra ha estat Aura Pelegrí, una jove professora d'anglès que està, doncs, en aquest cas exercint a Barcelona, i ens ha explicat el seu mètode amb els més petits.
Que les activitats siguin lúdiques, sobretot amb aquestes edats més primerenques, no? Que no li agafin mania, com es diu així vulgarment, que no li agafin mania a la llengua. Ells es pensen que jo no parlo català. Sembla mentida, però ells ja comencen a agafar paraules i ja inclús ells arriba un punt que ja parlen gairebé perfectament a quart de primària.
Doncs aquest aprenentatge lúdic i constant sense exigències, que és el millor camí per iniciar els més petits el coneixement d'un nou idioma. La professora també ha aportat una novetat, i és que entre els adolescents milloren el seu coneixement d'anglès pel domini d'aquesta llengua a les xarxes socials.
Que si alguna cosa positiva estem traient de les xarxes socials, YouTube, TikTok, Instagram, el que sigui, jo he de reconèixer que tinc nens i nenes que el contingut que miren, tant a l'ordinador o a la televisió, és absolutament en anglès. Llavors tu això ho notes.
És que, a més, el domini de l'anglès també és necessari per ampliar les ofertes laborals. Unes ofertes de treball en el sector com de l'hostaleria o comercial que ja exigeixen parlar anglès. És fàcil, doncs, en aquest cas, donar un tomb pel Passeig de Gràcia de Barcelona o per qualsevol punt de la restauració de la costa catalana on l'exigència de parlar anglès ja és absolutament vital per tal d'accedir a aquest lloc de treball. I una realitat que està provocant que moltes famílies tinguin com a prioritat educativa l'aprenentatge d'aquest idioma per al als seus fills. És el cas de Meritxella, que ha estat en directe a l'informatiu migdia de Cope Catalunya i Andorra. Té un nen de 10 anys, una nena de 6, i ens ha reconegut que l'aprenentatge de l'anglès és fonamental amb el seu sistema educatiu.
Els meus fills, de ben petits, vam considerar que era molt important iniciar-se amb els estudis, en aquest cas, de la llengua anglesa, perquè considerem que el multilingüisme és un tresor de vida. Avui en dia, en un món globalitzat, amb el que no hi ha barreres, és molt important practicar més d'un idioma, i en aquest cas l'anglès. És ben sabut per tothom que els nens tenen un cervell esponja amb una capacitat molt gran de poder absorbir més informació, no? Conforme ens anem fent més grans, aquesta capacitat l'anem perdent, però clar, el bagatge que portem i la motxilla que tenim adquirida sempre hi és, és cert.
Hi ha unanimitat de que l'anglès ja és absolutament necessari. Ara faltaria saber quina és la millor edat. De 0 a 5 anys, parlen alguns experts, l'inici, aquest aprenentatge lúdic que ens parlava la Aura Pelegrí. Per exemple, al sistema públic, a les escoles oficials d'idiomes, el primer curs se pot fer a partir dels 14 anys. En aquest cas, ja tens un balanç tant de primària i secundària amb els idiomes que un hagi estudiat.
Ens posem en contacte amb Judit Bòria, que és la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida. Judit, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els beneficis cognitius que té el fet d'aprendre dos o més idiomes, no? Això és indiscutible.
És indiscutible, Montse. Està clar que aprendre idiomes és vàlid i funciona, sigui quina sigui la nostra professió, la nostra ocupació, o en el cas dels més joves, al ser un tema transversal, sigui quin sigui el futur que triïn, l'aprendre idiomes serà sempre un afegit, sempre suma.
Imagino que fer-ho des de ben petits té més avantatges perquè no requereix tant d'esforç. A l'escola oficial es comença a estudiar als 14 anys.
Mai és tard per començar a aprendre un idioma, Montse. Està clar que en qualsevol cosa que decidim fer, quan més aviat millor. Però nosaltres oferim cursos a partir dels 14 i tenim alumnes de 14 fins al nostre rècord 82 anys. Això el que fa és enriquir les nostres aules amb alumnes de totes les edats que tenen un interès comú, que és, bueno, un objectiu comú, diríem, que és l'aprendre una llengua, una segona llengua, però amb interessos diferents, no? No és el mateix un alumne amb 14 anys, els interessos que pot tenir, que és una persona que doncs, ja està jubilada, no? Uh-huh.
Important no pressionar, no?, a l'hora d'aprendre un idioma. Hi ha gent que diu, no, jo sóc negada per parlar idiomes. Primer has de tenir consciència de que vols aprendre-ho i a partir d'aquí començar.
Correcte. Mira, l'aprenentatge sempre ha de ser significatiu. El que no podem fer és plantejar-nos aprendre un idioma, he d'aprendre un idioma perquè està clar que les certificacions són importants i les necessitem i nosaltres certifiquem i totes estan reconegudes dins del marc com a europeu de referència. Certificats, important, però també l'aprenentatge i com aprenem i com arribem a aquest objectiu final. L'aprenentatge ha de ser significatiu en el nostre entorn, no? Nosaltres hem de mirar per què necessitem l'idioma. Sí, i fem, el que fem aquí a l'escola doncs és sempre tasques i projectes i activitats que facin que l'alumne vegi que és útil aprendre un idioma i sobretot que ens ho passem bé.
Clar, la metodologia que es fa servir a l'hora d'aprendre un idioma és superimportant, no, Judit?
És bàsic. Ara, és a dir, a part de que l'aprenentatge està centrat en l'alumne, ja només ens fixem en el marc teòric de la llengua. Sempre arribem més enllà. Quan nosaltres aprenem un idioma, el que fem és obrir una finestra al món, no? Aprenem una cultura, aprenem els que són els hàbits i tradicions d'aquell idioma que estem aprenent, i per això un dels trets característics de la nostra escola, de la forma que ensenyem, és el donar importància a totes aquestes activitats culturals que fem, a més del dia a dia de la classe, que no deixa de ser rigorós i seriós i de qualitat.
Òbviament. La importància de començar també amb les cançons, jugant, no?, per aprendre anglès.
Sí, però això en qualsevol edat. Nosaltres associem als petits fer cançons i fer jocs, però això també ho fem amb els adults. La gamificació és bàsica i el tema d'aprendre unes cançons a totes les edats, doncs pel tema de la fonètica, no només cançons, també els jocs, les noves tecnologies... Bueno, ara ja no en diem noves tecnologies perquè ja estan tan instaurades, no? Sí. Són les tecnologies digitals. Ens ho hem de passar bé aprenent. Està clar que hi ha gent doncs, que ens diuen és que necessito aquest certificat perquè me'l demanen a la universitat, però en una feina en concret, les oposicions... Però si només mirem l'esforç, no el gaudirem, i s'ha de gaudir un idioma per poder-lo aprendre.
Clar. És difícil entrar a una escola oficial d'idiomes?
No, ara mateix no. Ara la majoria de gent que vol entrar inclús pot triar horaris, sí? A vegades ens podem trobar grups plens i potser l'horari aquell concret no en primera opció no el podrà triar, però ara entre tothom.
Uh-huh. Teniu cursos d'estiu també?
Sí, perquè més enllà del que són els cursos ordinaris, a l'estiu doncs hi ha gent que vol reforçar, que vol dir, doncs, per exemple, tenim cursos per a gent jove, no? Només per a un públic de 14 a 16 anys, fem cursos d'italià, són cursos de 15 dies, és a dir, són gent que diu, vull fer un tastet d'italià, o vull fer un tastet d'alemany, o de francès, que són els que oferim nosaltres, o cursos més concrets de speaking, de cultura, també fem cursos als centres públics delegats que tenim a Tremp, és un a més, sí, del que ja fem durant el curs.
Judit, recomanes estades a l'estranger, colònies, o fer d'au pair, perquè és una manera superfàcil i ràpida d'aprendre també un idioma, no?
Sí, també està clar que tot el que puguem fer per aprendre idiomes, qualsevol activitat que fem en l'idioma estranger, qualsevol sortida que fem, de fet nosaltres aquí una vegada a l'any fem unes estades informatives de cursos i treball a l'estranger, i està molt bé per complementar tot el que es pot aprendre aquí.
I tant que sí. Judit Bòria, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, thank you very much and nice to meet you.
You are so welcome, Montse.
See
you soon. Us esperem aquí, a l'escola.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
7 de la tarda, 17 minuts, i a la linterna Cope Catalunya i Andorra ens posem marxosos perquè ara parlarem dels DJs. Sobre la Yolanda Bernal i el Rafa Mendoza, advocat del Departament de l'Associació Espanyola de DJs i Productors. Per què? Ara t'ho explico.
El 7 de abril de 2002, José María García deja la radio sin despedirse de sus oyentes. Todos sus recuerdos y secretos se guardaron en un almacén donde han permanecido 20 años ocultos. Hasta ahora, Super García. Hay un hombre en España que lo sabía todo. Solo en Movistar Plus.
Després de molts anys de reivindicacions, els DJs, els jockeys, ja es consideren oficialment uns artistes. El nou conveni col·lectiu els col·loca al mateix nivell que actors de teatre, ballarins o cantants. Això a la pràctica vol dir millores laborals pel gremi. Els jockeys es van començar a fer un forat fa 40 anys i s'han acabat convertint en una peça fonamental en moltes discoteques i sales de festa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I el que està clar és que el conveni que hi havia del 2012 estava desfasat. Calia actualitzar una figura, una categoria professional que s'ha anat especialitzant. Ramon Mas, que és secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, diu que calia posar en valor una feina tan important en el sector de l'oci nocturn. Però què vol dir que a partir d'ara es considerin artistes? Ho explica el Ramon Mas.
És un primer pas dintre d'una legislació laboral que s'ha de completar, que s'ha d'obrir encara més. Nosaltres creiem, jo, quan vaig entrar a president, em vaig trobar amb un conveni que tenia moltes de les categories per sota del salari mínim que va imposar el govern. Vam fer una pujada de 7,5 en 2 anys, vam pujar l'anterior pujada de l'IPC també, i ara hem pujat quasi un 6%, un 5,89% els sous.
El nou conveni suprimeix la distinció entre discjòquei convidat, que només va a sessions esporàdiques, i el discjòquei resident, que forma part de la sala. També s'elimina la jornada parcial i cada sessió computarà com a jornada completa. Ara mateix, moltes festes no s'entendrien sense la figura d'un discjòquei i el gremi ho té clar.
Tinc molt clar la importància que tenen aquests artistes dintre del nostre negocis, no? Són claus. Si ells no funcionen, la màquina no funciona, clar. Ells són els principals protagonistes, a més, amb la resta personal, però ells són claus.
El sector està convençut de que ha aconseguit una legislació de les més modernes del món. Els discjòqueis es reivindiquen i esperen que a partir d'ara es reconegui la seva figura.
Exacte, i el Toni Peret és un discjòquei històric que ha hagut d'esperar fins ara per ser reconegut. Insisteix en que ser DJ no vol dir només posar música, sinó que va més enllà.
No es tracta únicament de posar música, s'ha de posar la música adequada en el moment adequat perquè la gent balli i crear un ambient, és a dir, és realment una feina d'artista. I a sobre, estàs sobre un escenari, doncs escolta, si un monologuista, si un cantant, si era un músic, un artista, el DJ també ho tenia que ser.
Doncs el nou conveni és un pas endavant, però no és perfecte, deixa algunes coses en l'aire. De moment no se sap, per exemple, quin percentatge d'IVA s'aplicarà a les sessions, si un 21% o un 10%, com a la resta de treballadors del sector.
Avui parlem amb Rafa Mendoza, que és abogado del Departamento Legal de la Asociación Española de DJs y Productores. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé cómo se habrá quedado la gente, pero yo me he quedado ojiplática cuando he visto que los DJs ahora son considerados unos artistas. ¿Antes qué estaban considerados?
Bueno, antes estaban considerados la gran mayoría, es decir, el gran grueso de lo que eran los DJs contratados en lo que es el ámbito del ocio nocturno, como técnicos. Lo que era el DJ residente, sí, era considerado un técnico. Uh-huh. Había tres categorías. Una que era un poco irreal, vamos a llamar un poco irreal, porque decía que tenía que tener actuaciones excepcionales, lo cual se podía asimilar a un disjockey de bolo o un trabajador por cuenta propia. Y lo que son los trabajadores propiamente dichos de los locales, pues estaban circunscritos en, digamos, el apartado C, ¿de acuerdo? En el grupo, sí, C. En el grupo C era un grupo de técnicos. Entonces, desde el convenio del 2012, pues ha habido sucesivas actualizaciones. Básicamente, las actualizaciones que ha tenido no ha sido de contenido, sino ha sido de tablas salariales. Uh-huh. Y luego después tenemos este último, que es de marzo del 2023, del 24 de marzo del 2023, sí, que salió en el boletín oficial del Estado el 5 de abril del 2023, pues nos consideran con cinco categorías, es decir, tres de ellas nuevas, se suprime una y tres de ellas son nuevas, estamos ya circunscritos como artistas. Uh-huh. Es decir, que oficialmente el disjockey residente en las salas que están circunscritas en el ocio nocturno se entiende que ya es artista.
Pues para mí ya erais artistas antes, ¿eh?
¿Perdón?
Que para mí ya erais artistas.
A ver, somos artistas en tanto y cuanto la actividad que nosotros realizamos supone un 2% del PIB.
Hombre.
Quiero decir que son 20.000 millones de euros. Somos unos artistas que además no tenemos subvenciones como otros sectores y nosotros generamos una riqueza, porque España es líder en pocas cositas, pero sí que podemos decir que España es líder en ocio nocturno. Uh-huh. Eso es ineludible. Ibiza, no existen muchas Ibizas alrededor del mundo. Uh-huh. O Barcelona, un festival como el Sonar. Es decir, que estamos en primerísima línea de lo que es el entertainment, el ocio nocturno, ¿no?
¿Es un trabajo inestable?
Depende de cómo se quiera llamar inestable. El nuevo convenio colectivo le ha dado un empaque muy importante. Por ejemplo, lo que dice el nuevo convenio colectivo, que nosotros lo hemos aplaudido mucho, es que ahora, por ejemplo, las jornadas parciales para los artistas desaparecen. Uh-huh. Con lo cual, si nosotros hacemos un bolo, es decir, una actuación,
duración que como máximo el convenio colectivo ya la fija de 4 horas y luego después a partir de ahí, pues bueno, tiene unos pluses del 50%, pues nosotros, para nosotros será una cotización plena. Quiere decir que todas estas cosas a nosotros nos benefician mucho. Evidentemente entendemos que por parte de la patronal lo que han querido ha sido proteger a sus artistas.
Claro.
Puede que esta historia, que nosotros entendemos que antes ha sido, hemos estado pues, un poco, como os diría, discriminados. Nos hemos sentido discriminados. Los DJs hemos sido los únicos, la única profesión en democracia que se ha prohibido. Poco curioso, ¿no? Claro, lógicamente, pues hemos pensado que nuestro trabajo merece una especial protección. Este guante lo han cogido particularmente los empresarios y han hecho que sus artistas, los artistas de sus locales, pues tengan una mayor protección.
Podríamos decir entonces, Rafa, que tanto vosotros, los DJs y los empresarios del ocio nocturno, os habéis unido para conseguir la que se considera una legislación la más moderna del mundo en este aspecto.
Sí, es decir, por ejemplo, los artistas suecos, que están muy bien posicionados a nivel de, estamos hablando de Avicii, Swedish House Mafia, en fin, Sebastián Ingrosso, son gente que están muy bien posicionados a nivel internacional, pero nadie sabría decirme una discoteca o un club en Suecia. En cambio, nosotros podemos decir que España, en todo su conjunto, tiene grandísimos clubs y lo que no era normal es que los DJs no estuvieran a esa altura, o al menos con la protección jurídica a esa misma altura. Y los empresarios lo han entendido perfectamente. Es decir, para poder avanzar, nosotros tenemos que estar unidos en la misma situación. De hecho, nosotros hemos tenido ya muchas conversaciones con ellos. Hemos también tenido luchas. Es decir, en el COVID hemos estado juntos. Hemos tenido las mismas reivindicaciones. Queríamos trabajar. Y hasta incluso les hemos apoyado en unas reivindicaciones que nosotros hemos entendido que son justas y positivas para el sector, ¿no? O sea, que hemos, para nosotros ha sido un win-win.
Muy bien. Oye, Rafa, cada vez hay más gente que quiere estudiar para ser DJ, ¿no? Tanto hombres como mujeres, por suerte.
Sí. A ver, lo que empezó como un trabajo, vamos a poderlo llamar friki, ¿de acuerdo?
Sí.
Ahora se ha convertido pues en una profesión de moda.
Sí.
Es como el hecho, pues, a lo mejor, de poder ser youtuber, ¿no?
Sí, respetable. Es decir, además, tú dices, soy DJ, es como respetable ahora.
Sí, a ver, yo soy abogado, pero he sido DJ toda mi vida y además esta carrera, este trabajo me ha posibilitado pues el hecho de poder estudiar y poder desarrollar una carrera pues como abogado. Es decir, todo bien puesto en su contexto pues puede ser beneficioso. Claro, lógicamente también depende un poco de la prensa y los prejuicios que se le puedan poner a un trabajo que yo entiendo que está en auge. Es decir, es un trabajo que resulta cada vez más interesante y que sobre todo pues los jóvenes lo hacen suyo, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la tecnología, de pinchar con los discos a pinchar ahora con todos estos aparatos que tenéis, que dices, pero ¿dónde sale la música, no?
Sí, además, esta es una de las reivindicaciones. Hemos hecho un informe muy detallado de por qué el DJ es artista, no solo a nivel legal. Y esta es una de los motivos que nosotros entendemos. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje propio, de acuerdo, una jerga propia, pero además tenemos una tecnología propia que va evolucionando y hay una industria alrededor de todo lo que es el sector DJ, que está muy implementada y que además tiene muchos fans. Quiero decir, no solo de los profesionales, sino también de los aficionados, ¿no? Y esto, pues claro, siempre es importante a la hora de poder promocionar pues tu trabajo, ¿no?
Desde luego. Rafa, aunque ahora eres abogado, imagino que seguirás pinchando, aunque sea en casa, ¿no?
No. A ver, yo soy un DJ que además es abogado. No soy un abogado que además es DJ.
Ah, vale, o sea que sigues compaginando.
Sí. A ver, yo he estado pues trabajando en el extranjero durante muchos años.
Sí.
Soy DJ, productor, actualmente estoy trabajando en Barcelona.
Muy bien.
Y bueno, trabajo como DJ.
Oye, pues habrá que verte. ¿Dónde pinchas próximamente?
No, pues estoy como residente en Nuba.
Ah, perfecto. Pues oye, pues ahí iremos a verte.
Por supuesto.
Nos acercaremos y te diremos, hola, señor abogado, ya... Abogado, ya sabrás quiénes somos. Oye, pues ha sido un placer y la verdad enhorabuena porque los DJs se merecían estar donde están con ese nuevo convenio histórico para este sector. Se lo merecen porque son unos currantes. Mientras tú estás de fiesta, ellos también disfrutan, pero curran a la vez. Y además lo hacen de manera estupenda. Rafa Mendoza, abogado DJ de la Asociación Española de DJs y Productores. Muchas gracias. ¡Viva la música!
Muchísimas gracias. Un saludo a todos, gracias. A toda la audiencia y muchísimas gracias por la entrevista.
A ti, gracias. Bueno, pues a ritmo ahora de guitarra llegan los amigos de la Mutua y te hacen una pregunta. ¿Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio? Bueno, pues oye, tú tranquilo y haz lo siguiente. Llama a la compañía y les dices dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Y arriba la linterna, l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, ho acabem de saber. El Parlament finalment ha retirat l'escó a Laura Borràs. S'ha decidit aquesta tarda, fa molt poca estona, en una reunió extraordinària de la Mesa i la Junta de Portaveus. Després de que el Suprem hagi rebutjat les mesures cautelars que demanava la Cambra Catalana. S'acaba, doncs, d'aquesta manera el culebrot Borràs i pel proper dia 9, divendres que ve, s'ha convocat un ple extraordinari per votar el seu relleu a la presidència del Parlament. Un jutjat de Barcelona ha enviat a presó provisional el monitor del Liceu Francès, acusat presumptament d'agredir sexualment a 4 menors de 5 anys. El jutge dona plena credibilitat a la versió que han donat els nens, als seus pares, a la policia i també als psicòlegs, i considera que l'home té molt risc de repetir el delicte i per això l'ha enviat a la presó. I un altre jutge de Barcelona ha dictat un ordre de crida, cerca i ingrés a presó per Albert Cavaller, conegut com a l'estafador de l'amor. Ahir no es va presentar el judici que tenia per una nova estafa i ni ell ni el seu advocat van justificar aquesta absència. Com que es demana una pena de més de 2 anys de presó i ella ha d'estar present en el judici, l'han de localitzar abans de fixar una nova data.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Gràcies.
Adeu, fins demà.
7 de la tarda, 32 minuts. I ara, què actualitat arriba? Pues l'actualitat d'última hora, l'esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Vostè avui em vol parlar d'una acció visible i espectacular.
Sí, demà sabrem els detalls. Diumenge és l'últim partit de l'Espanyol a primera divisió, després de consumar-se el descens a segona. Visita l'Almeria. Saps que l'Espanyol està en lluita i guerra contra el VAR, que ha portat doncs, la impugnació del partit davant l'Atlético de Madrid a la justícia ordinària. I prepara una acció reivindicativa, visible i espectacular en aquest partit contra l'Almeria. Demà, insisteixo, en sabrem els detalls, però l'Espanyol no se n'anirà en silenci a segona divisió en aquest partit de diumenge que tanca el campionat de Lliga a primera divisió. Demà sabrem els detalls, insisteixo, d'una acció reivindicativa i espectacular. Això és el que ens diuen. És la notícia d'última hora. Mentretant, a Can Barça estem donant-li voltes a aquest tema, a una informació que havia sortit d'ABC sí. Respecte a que els inspectors de la UEFA ja haurien recomanat excloure el Barça de competicions europees. Doncs bé, fons del Futbol Club Barcelona han desmentit aquesta notícia a Sports Cope i sí que han confirmat que l'equip, el club, ha rebut un qüestionari per part de la UEFA en relació a aquest cas Negreira. Però que això ja estava al guió d'aquesta acció de la UEFA, que tenen uns dies per respondre a aquest qüestionari. Mentretant, Mitchell diu que a Girona l'equip encara té possibilitats de jugar a la Conference League la propera temporada. Hi ha un waterpolo, l'Atlètic Barcelona ha quedat fora de la final de la Lliga de Campions masculina, ha perdut a la tanda de penals davant del Beograd, 8-8 al final del temps reglamentari. Els mariners s'han quedat fora de la final pels penals.
Més informació, Esports Cope, Gil, gràcies, fins demà.
Fins demà, Montse.
Que vagi bé. I d'aquí una estona us farem una pregunta. Bueno, jo ja te la faig i després resolem. Tu et dutxes amb esponja o sense? D'aquí un moment et dono resposta a tots els dubtes que tinguis. Jo no. T'ho donarà la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Dermatologia, la doctora Alba Català.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues si queréis estar bene, no hay nada mejor que el Centro Médico y de Estética Estar Bene. Al frente, la doctora Carmen Torrejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Carmen, ¿estar bene cuesta mucho o cuesta poco?
Me hablas de dinero, de sacrificio, de sudor y lágrimas, ¿de qué me hablas?
Hablemos de un max mix, a cuestión económica y luego si es sacrificio para la persona que inicia un tratamiento con vosotros.
Bueno, vamos a ver. Sacrificio, todo lo que sea, que yo no pueda hacer lo que me apetece, es un sacrificio. Es decir, por más que yo le diga a los pacientes, y nuestros pacientes para adelgazar pueden comer bocadillo de ibérico, pero claro, si ese día no les apetece el bocadillo de ibérico, les apetece una pizza, y yo le digo, no, tienes que comer el bocadillo de ibérico, pues ya es un sacrificio, ¿no? Es decir, el sacrificio es relativo en el sentido que al ser una dieta mediterránea, al ser una dieta donde se come con normalidad, con total y absoluta normalidad, bueno, pues no supone tanto cambio, no supone tanto sacrificio, porque el paciente se da cuenta que está comiendo lo que prácticamente deberíamos comer en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, un gran sacrificio no, sí tener la capacidad de aceptarlo, el hecho de que tenemos que aprender a decirnos no. Igual que muchas veces nos tenemos que decir no para gastar en algo que no debemos, sí, pues también tenemos que decirnos no cuando se nos plantea comer algo que no debiéramos comer, ¿vale? Con respecto al tema del dinero que tú me preguntabas, y hacíamos un mix, bueno, pues yo considero que, y lo considero porque es lo que me dicen los pacientes, que tenemos la mejor calidad-relación-precio. ¿Qué significa? ¿Somos los más baratos del mercado? Pues seguro que no. Vamos a ver, te lo digo ya de antemano, no seguro. No, no somos los más baratos del mercado, porque si empezamos a ver procedimientos que por 2 duros, como aquel que dice, le dan unos sobros, le dan unas pastillas que teóricamente le va a dar el resultado y no se lo da, pues a ese nivel no estamos en absoluto, ¿vale? ¿Somos los caros? Te digo con rotundidad que no. No somos los más caros y además comparativamente en cuanto al resultado que damos con el paciente, yo creo que hay una relación calidad-precio muy justa y con una altísima satisfacción para el paciente, porque no nos olvidemos que nuestro objetivo no es solamente adelgazar. Nuestro objetivo es adelgazar, que el paciente mantenga ese peso en el tiempo, por eso se queda vinculado con nosotros el tiempo que necesite para hacer controles mensuales del peso, y luego hacer un adelgazamiento armónico, es decir, un adelgazamiento con calidad, que significa que los tejidos no te cuelguen, que no hagas mala cara, que pierdas de las zonas donde estés localizada, casi como si entrares en un quirófano, pero sin entrar en un quirófano, ¿no?
Eso es.
Por eso, con todo esto, no creo que podamos decir que seamos caros en absoluto.
Carmen, he oído la palabra sobres, me vienen a la mente las dietas hiperproteicas. Estos días, pues muchas personas dicen, mira, pues tengo una boda o tengo no sé qué, voy a perder 20 kilos en 2 semanas. Esto, bueno, para el cuerpo no puede ser.
Primero, las dietas hiperproteicas generan un estado de cetosis que puede ir unido a acidosis, es una situación compleja. Pero quiero decir con esto, no conlleva al mantenimiento de un estado de bienestar y de salud en nuestro cuerpo. Pero voy más allá. Yo durante un tiempo puedo aguantar los sobres, mejores o peores, más caros o más baratos, los aguanto, pero yo llego un momento que tengo que dejar los sobres. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Que el 90% de la población, dejo un 10% restante porque es verdad que luego hacen bien el periodo de adaptación, pero el 90% de la población vuelve a coger el peso.
¿Y más incluso?
Y más, y a veces hasta más. ¿Por qué motivo? Porque yo he hecho un procedimiento de adelgazamiento anormal. ¿Qué significa anormal? No normal, significa que yo no he estado metida, introducida en esa forma, en esa dinámica de mi vida que yo voy a llevar luego con normalidad. Entonces, cuando yo vuelvo a la normalidad, estoy ávida de comer según qué cosa, me resulta muchísimo más difícil controlar el sí y el no de lo que debo de comer, y vuelvo arriba. Y luego esto va unido a que genera estados que merman la salud del paciente. Mm. Y tengo que decir con esto una cosa muy importante, Monse, que no todos los sobres son iguales. Mm. Que hay sobres que tienen autorizaciones sanitarias para que a través de un profesional médico se pueda hacer una dieta hiperproteica, pero hay sobres que no tienen autorización sanitaria para poderse dar como si formara parte de un tratamiento médico. Mm. Entonces, esto lo digo porque luego, tristemente, los pacientes se llevan sorpresas que no suelen ser agradables, porque se dan cuenta que no consiguen la pérdida de peso, porque se dan cuenta que han invertido un dinero, aunque sea poco, que no les ha lucido en absoluto. Entonces, yo desde aquí, honestamente, les digo que diferencien entre si lo que quieren es aligerar un poquito la carga de peso sin importarles lo que pueda venir de consecuencia, o si lo que realmente quieren es entrar en una dinámica de salud, perder peso con salud y aumentar y mejorar los niveles de salud que el paciente tiene. Si lo que se quiere es lo del final, yo te puedo decir que nosotros somos la mejor alternativa, y no quiero usar el superlativo absoluto, una de las mejores alternativas a las que el paciente puede acudir.
Y así está más que comprobado, y estos ojitos que están aquí encima de mi nariz lo han visto. 934-14-36-31, Centro Médico y Estético Estar Bene. Llamar, porque recordar que la primera visita es totalmente sin coste alguno, podéis preguntar lo que queráis, y si estáis de acuerdo, adelante. Yo creo que para atrás nunca, ni con los cangrejos. No. Carmen, no, no. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta doctor, luego. Adiós.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos.
Copa està més en desús, però encara hi ha moltes persones que no conceben una dutxa o un bany diari sense la clàssica esponja, que és d'un material sintètic o bé natural, o les esponges de mar. Però a moltes persones posar una mica de sabó a l'esponja i fregar les diferents parts del cos és un hàbit d'higiene quotidià i diari. Però, atenció, segons els especialistes i la evidència científica, aquesta manera de fer no és gens aconsellable, sinó més aviat al contrari. Ens pot causar problemes de salut. Això ens ho explicarà millor que ningú la dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Dermatologia, la doctora Alba Català. Doctora Català, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
En primer lloc, estem parlant de raons de salut, no?
Sí, en principi, els dermatòlegs en general no utilitzem l'ús de l'esponja. El que recomanem és que la gent es renti amb la pròpia mà. Per diferents motius. El primer és perquè amb aquest tipus de productes el que fem és exfoliar la capa còrnia, que és la capa més superficial de la pell, i això, tot i que de vegades pot ser aconsellable, fer-ho habitualment i de forma diària doncs, pot ser contraproduent, ¿vale? Perquè és una capa protectora. I per un altre motiu, que és perquè moltes vegades aquesta esponja es queda humida, no s'asseca adequadament, i aquí doncs, poden haver un focus de microbis que després facilitin les infeccions a la nostra pell quan utilitzem el pa posteriori, no? Llavors, per un motiu d'higiene, no és recomanable.
Uh-huh. A més, sempre hem escoltat, tot i que fem servir l'esponja, de que si una esponja queda humida pot ser un focus de bacteris i de fongs, no?, que pot facilitar infeccions.
Exacte. És més fàcil. Llavors, què passa? Que són aquests fongs o aquestes bactèries que nosaltres no veiem, però queden allà. I llavors, doncs això quan nosaltres ens estem utilitzant aquesta esponja, l'estem transmetent aquests bacteris o aquests fongs a la nostra pell, i això no seria adequat.
Mm-hmm. Segurament hi ha molta gent, doctora Català, que potser no es poden dutxar perquè tenen algun tipus de malaltia o de manca de moviment. Els metges sí que recomanen, per exemple, l'ús d'esponges sabonoses que ajudin a la higiene diària, no? Però sempre esponges d'un sol ús.
Sí, o de vegades, jo què sé, fins i tot pues, jo que sé, les escoles bressol s'utilitzen tovalloles per rentar pues, els culs dels nadons o dels bebès, però després aquestes tovalloles o aquestes esponges s'han de posar a netejar, ¿vale? O sigui, poden ser productes que s'utilitzin més d'una vegada, però sempre pues, amb la neteja prèvia i que quedi ben sec ¿vale? aquell producte. Uh-huh. I si no, pues, de vegades en persones que estan enllitades, com dius, pues, utilitzen aquestes esponges sabonoses perquè són d'un sol ús. Uh-huh.
Segurament hi ha gent també, doctora, que ha anat a la seva consulta, per exemple, i li ha dit, doctora, és que em pica la pell. Sí. I potser vostè li ha preguntat, fa servir esponja?
Sí. Bueno, ja de per si nosaltres recomanem que el sabó l'utilitzem només a les parts brutes, val? Les aixelles genitals, els peus, mm-hmm. i el que és, per exemple, cames i braços, si no estan bruts o no s'han embrutat o no han suat excessivament, doncs amb l'aigua que raja ja n'hi ha prou, perquè també l'ús excessiu de sabons tampoc és adequat, perquè també pot ser contraproduent per aquesta capa còrnia protectora. I això de vegades doncs, accentua doncs, que puguem tenir picor i irritacions de la pell.
I a l'hora d'escollir el sabó, doctora, els neutres, els de poc alcohol i poc perfum, no?
Sí, en principi el que recomanem són els síndex, que són els sabons sintètics, que tenen un pH que sigui el més semblant a la pell, perquè no siguin sabons que irritin aquesta capa còrnia. ¿Vale? En general, la majoria de sabons que utilitzem al supermercat, que són sabons per la pell, són d'aquest tipus, o sigui, no cal que sigui de farmàcia, i en persones que ja tenen alguna malaltia de la pell, doncs, siguin persones atòpiques, o que tenen psoriasis, o que tenen algun tipus de malaltia de la pell, normalment els recomanem un sabó específic, que aquest sí que ja acostumen a ser de farmàcia.
En cas de que ens dutxem de tant en quant, com diu vostè, amb una esponja, lo millor, no sé si seria fer servir les esponges de mar o serien més adequades unes altres.
Bueno, en principi aquestes sempre s'ha dit pues, que són com més suaus i llavors potser exfolien menys, fan aquesta fricció, ¿vale? Però al final la idea és la mateixa, o sigui, el fet de que poden quedar humides i que això pot ser un focus d'infeccions. Llavors, per un tema d'economia i d'higiene, doncs nosaltres no recomanem l'utilització d'esponges ni en nadons, ni en adults, ni en persones que bueno, en general, eh?
Uh-huh. És a dir, amb la mà ens posem el sabó, les parts brutes les rentem i deixem que la resta del cos sigui l'aigua la que s'encarregui de treure la brutícia, si és que n'hi ha, o la pols que puguem tenir a sobre del cos.
Correcte, exactament. Amb això n'hi hauria prou, eh?
Molt bé, doncs ens ha quedat claríssim. Li agraeixo molt a la doctora Alba Català, dermatòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona i també membre de la Societat Catalana de Dermatologia. Ens hem de vigilar molt la pell, doctora, i més ara que arriben aquestes èpoques de l'any, i amb el canvi climàtic, eh? Ho dic perquè ara abans era, no, quan arribi l'estiu ens posarem crema protecció. No, ara ens hem de cuidar la pell més que mai. Doctora, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt amable.
Su conciencia ciudadana le hace votar por correo. ¿Cómo suspende un vuelo que tiene?
¿Y ahora qué?
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Yo tengo que ir a Austria si me llaman para las mesas electorales.
Te lo estamos contando.
¿Qué tenemos que hacer entonces si ese es nuestro caso?
Pues lo primero, Pilar, es aportar ante la Junta Electoral Provincial.
Súper importante. Que hayas solicitado el voto por correo no te exime de que te toque estar en una mesa electoral.
Una persona que tenga sus vacaciones reservadas, con documentación, con billetes de avión, puede librarse de ir al colegio si le toca.
Desgraciadamente no hay seguridad de eso.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro
en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra ens visita la Núria Pedrola. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
La Núria és directora d'un festival que té un nom molt guai.
Embotonat.
Sí. Com surt aquesta idea d'aquest nom?
Doncs perquè el motor del festival és la companyia de contacontes El Botó Màgic de la Fundació Espacim i llavors, doncs, bueno, com que és una companyia de contacontes inclusiva formada per persones amb discapacitat intel·lectual, doncs volíem que tothom hi formés part i participés posant-se molts botons.
Molt
i llavors
bé.
Vam dir Embotonat.
Embotonat Festival i el poble espanyol. Quin és el lligam?
Doncs molt, molt llarg, o sigui, molt gros.
Sí.
Fa 20 anys que Espacim i tenim un taller ocupacional allà.
Sí.
O sigui, nosaltres, l'entitat, tenim diferents serveis, des d'escola, tallers ocupacionals i serveis residencials.
Sí.
I un dels tallers ocupacionals d'artesania ocupa un local del poble espanyol. Llavors, bueno, clar, nosaltres tenim molt vincle amb el poble espanyol fa molts anys i, a més, El Botó Màgic es va estrenar, el primer teatre que va trepitjar va ser el Teatre del Poble Espanyol.
Ah.
I, per tant, per nosaltres era un lloc molt entranyable i que ens estimem moltíssim.
I que heu escollit perquè el dia 11 de juny, aquest recinte del poble espanyol, podrem veure aquest esdeveniment cultural destinat a un públic familiar.
A tots els nens i nenes i les seves famílies entre 0 i 12 anys.
Explica'm una mica què podem veure, què hi haurà, dura només un dia, quantes hores, no sé, explica'm una mica.
És un dia així intensiu, tot concentrat, des de les 10, dos quarts d'11 que s'obren portes, fins a les 7 de la tarda, i tindrem 4 escenaris, un principal amb concerts, on hi haurà la Dama Gelabert, els Clams, que és un grup de rock inclusiu, Rigui per Xics i Xiula, i el tancament amb la Sara Roy i El Botó Màgic.
Sí.
I un escenari a la plaça també, que li hem dit El Botó, on hi haurà contacontes amb Vivim del Cuento, El Botó Màgic, amb la col·laboració del MIC del Super 3.
Sí.
I llavors hi haurà espectacles itinerants també a la plaça. Al teatre tindrem Teatre d'Ombres amb el Gecko con Botes, la Fundació Astres, que ve de Girona, i a la tarda una sessió de cinema relaxat amb el Festival Inclús, que fa 10 anys que ho celebren al Caixa Fòrum. I en el pícnic tindrem un escenari més petitó i de més proximitat amb contacontes.
O sigui, no us heu deixat res, absolutament. O sigui, que hi ha coses per tothom, per fer i desfer. I els pares què fan?
Els pares? Passar per la barra.
Ben fet, no? Però no, és guai. Quan
acompanyar
tens...
i saltar amb la canalla.
El que té la gran sort de tenir fills, està bé que pugui combinar, no? Passar-s'ho bé durant tot el dia amb els seus fills i no haver-se de dir, no, és que només per ells no podem entrar perquè és cinema només per nens, és un concert només per nens, aquí, i tothom i té cabuda.
Sí.
He començat ja a vendre entrades, perquè
sí.
Això és l'11 de juny.
Sí, fa dies que en venem.
Sí? Com està anant la venda?
Bueno, poc a poc.
Sí?
Anem poc a poc. Lentos, però seguros.
Bueno.
Diuen que també des de la pandèmia la gent s'organitza més a última hora, o sigui
també
que esperem que ara que falten ja 10, 11 dies, tothom corri a comprar-les.
I on es poden comprar?
A la web del festival hi ha el botó de compra entrades en botonetfestival.com.
Sí.
I allà ja passa el link a entrades.com.
Si vas directament al poble espanyol també hi ha possibilitat?
També hi haurà possibilitat, però millor que s'avancin i les comprin abans.
Home, i tant, el preu és assequible, no? O sigui, que ningú digui, no, és que no podem anar per tal. És un bon preu, pots estar tot el dia, pots
tot
fer activitats,
dia.
I fins i tot podeu posar llits per dormir una mica a la migdiada, no? Perquè segur que acabaran cansats, rebentats.
Hi ha una zona de repòs, de chill-out, una zona tranquil·la, també, hi ha food trucks, o sigui que podran passar realment tot el dia.
Els food trucks m'encanten,
Sí, a més de fruita fresca, de gelats i també...
O sigui, tenim menjar saludable i
sí.
Tenim festa. Escolta'm, Fundació Espacim fa una feina brutal, eh? Ho deies tu abans. Nosaltres molt cops hem parlat amb aquesta fundació des de l'any 1938, que està vetllant per les persones amb discapacitat intel·lectual greu.
Sí, és que fem 85 anys aquest any. Llavors també ho havíem de celebrar, això. Ah. Ho havíem de fer gros.
Que trist que no... que els governs i la gent que ho podria fer no es dediqués més a donar recursos a aquesta gent, no?, amb discapacitat intel·lectual. Sempre s'ha de demanar més.
Sempre. O sigui, de fet, amb el diner públic, vull dir, de les administracions no arriba, no? Vull dir, hauria de ser una tercera pota, la del benestar, però no és així. O sigui, no queda realment cobert. Llavors, les fundacions i les entitats hem d'acabar de, no? O sigui, organitzant i buscant d'una forma creativa la manera de poder involucrar, a part de sensibilitzar, poder involucrar tothom.
Òbviament.
I, de fet, el festival, o sigui, té una finalitat solidària, que és recaudar fons per la fundació.
Òbviament. O sigui que no us ho penseu més, compreu aquestes entrades, és l'11 de juny al recinte del Poble Espanyol de Barcelona, amb Botonat Festival, aquest esdeveniment cultural destinat a un públic familiar. M'ha encantat perquè tu saps tot de memòria, Núria.
Home, és que portem molt de temps treballant-hi.
No se t'ha oblidat absolutament res. És al·lucinant. Bueno, estaràs allà, eh?
Serem allà.
Aquell dia, sí. per favor, que no plogui aquell dia. El dia abans o el de després, que plogui, però aquell
no
dia...
Plogui. No plogui. Estem en sequera, però...
Sí,
volem molt que plogui, però aquell dia que ens faci una treva, surti el sol, justet, també, o sigui, que
sí,
no passem molta calor.
Encara que estigui una mica núvol, és igual, però
sí.
Que no plogui. I si plou, que plogui a partir de l'hora que acaba.
Però que puguem gaudir tots junts del dia 11 i d'embotonar-nos.
Bueno, Embotona't Festival, familiar, inclusiu i solidari per primer cop a Barcelona, ja sabeu, al recinte del Poble Espanyol, un lloc també molt bonic per visitar, si no has anat mai, de Mari Gelabert, Clams, Enrique Parxics, Vivint del Cuento, la Noemi Font, el Botó Màgic, Sara Roy i el Mic, com ha dit molt bé la Núria, estaran presents, i la Núria Pedrola, que és la directora del festival. Que vagi molt bé. Escolta'm, ens veurem per el Poble Espanyol.
Molt bé, gràcies.
A tu per venir. El dia 11 de juny, apunteu-vos a la seva... vostres agendes amb Botonat Festival. No hi ha excusa per no anar-hi, eh? Fins ara. I a punt estem d'arribar a les 8 de la tarda. Fins aquí ha arribat la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I com sempre ara, us deixo amb la bona companyia del company Àngel Expósito i tota l'actualitat del que ha passat en aquest 1 de juny. Ben informats, com sempre aquí a la cadena COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Si vols estar més informat encara, segon a segon, a través de COPE.es i les xarxes socials de COPE, que acabeu de passar. Bona tarda, adeu-siau.